protagonistes.
Ara passen 5 minuts de les 9 del matí. Saludem a aquesta hora el regidor de Cultura, Xavier Escura. Senyor Escura, molt bon dia i benvingut a Cugat.cat.
Bon dia.
Fa unes setmanes va morir l'artista Josep Grau Garriga. Ens va deixar un mes abans que ell mateix pogués inaugurar l'exposició que ara els santcugatencs poden veure. Al museu, una pèrdua sentida, suposo, per tot el món cultural santcugatenc.
No només pel món cultural santcugatenc, evidentment l'impacte ha estat molt gros i fins i tot és d'hora encara per avaluar-ne l'impacte real, sinó molt més enllà de Sant Cugat, tant per la cultura del país com de tot el món. Vaja, tothom sap que en Josep Grau Garriga era un artista reconegut internacionalment. Nosaltres hem dit moltes vegades que era el nostre artista universal i realment encara s'ha de mesurar, diguem-ne, l'impacte que ha tingut un adéu com aquest.
La setmana passada li vam fer un acte d'homenatge. Tenen pensat fer-li algun homenatge més?
Pel que fa a homenatges concrets, post-mortem, per dir així, jo no crec que n'hi hagi cap altre. El que evidentment queda pendent és el gran homenatge, el gran reconeixement a l'artista, que això sí que evidentment és un tema que ha quedat damunt de la taula i en el qual jo personalment he quedat molt satisfet que el propi conseller Mascarell, en públic, es comprometés realment a contemplar aquest projecte de reconeixement del gran artista. Perquè no ens hem d'oblidar que un artista universal, una ciutat petita com Sant Cugat, sí que li pot dedicar coses, sí que li pot fer coses, però sempre dins uns límits que quedaran circumscrits, això, el reconeixement a un ciutadà per part d'aquesta ciutat petita. I el que es mereix en Josep Grau Garriga realment és molt més, va molt més enllà del que li pugui donar Sant Cugat.
Fa uns anys el mateix artista va estar en converses amb l'Ajuntament, quan el senyor Almeric era alcalde, per poder fer aquí a Sant Cugat una exposició permanent sobre la seva obra. Ara a Sant Cugat s'hi pot veure una exposició que ell mateix havia de venir a inaugurar. Vostès, ara aquest nou equip de govern i aquest Ajuntament, tenen pensat fer alguna exposició permanent, en aquell sentit que aquelles negociacions de parlo de fa anys, clar.
Sí, realment fa un grapat d'anys, molt abans de que jo entrés a l'Ajuntament. Jo el que voldria deixar clar és que, de fet, exposició permanent ja n'hi ha de Grau Garriga. Hi ha tota una sala dedicada a Grau Garriga, a Casa Imat, a l'Escola Catalana del Tapís, però és evident, també vull afegir que aquesta exposició que estem fent ara, tant a la Casa Imat com en gran format, els tapissos de més gran format a la sala capitular, l'allargarem ben bé fins a Nadal, és a dir, fins a final d'any, perquè veiem qui passa gent i que realment val la pena fer-ho. Però dit això, evidentment que ens estem plantejant quines accions locals nosaltres, amb les nostres competències, podem arribar a desenvolupar per aquest reconeixement. I evidentment aquesta és una, és ampliar considerablement aquest fons. Hem de parlar amb la família, hem de parlar amb molta gent i, en fi, vull dir, aquí sí que la improvisació és la pitjor enemiga i un tema d'aquesta transcendència obliga a una reflexió, a seure moltes parts i a dir realment què podem fer pel reconeixement d'aquest gran artista a Sant Cugatenc.
Doncs ens quedarem amb aquesta exposició fins al desembre, una notícia que no sabíem. Canviem, si li sembla, de qüestió. Ara que estan començant a reunir-se internament per tancar els pressupostos de l'any vinent, voldria preguntar-li a vostè, de moment, amb quin pressupost creu que podrà treballar l'any que ve i si tindrà una retallada important a la seva àrea?
Jo em temo que la retallada hi serà, no ens enganyem. És que ens enganyaríem a nosaltres mateixos, només cal veure el context general, què està passant amb les altres administracions, què està passant amb els suports i els ingressos que ens venen d'altres administracions. No hi ha només la Generalitat, sinó que la pròpia Generalitat no ha de tornar fins i tot uns diners que no es preveien precisament per la mala gestió de l'administració estatal. En fi, tot plegat dibuixa un escenari que, a més en el context de crisi i de no creixement i de minva d'ingressos constants, evidentment no és el millor panorama per començar a dir, romanticismes i dir falses esperances, no? La situació és dolenta. Jo penso que encara la resta d'aquest any, evidentment, però també tot el 2012 serà un any de restriccions fortes. I a veure, no ens enganyem, el pressupost és un, i hi ha uns vasos comunicants, i aquests vasos comunicants, evidentment, passen a prioritzar fronts molt més importants, com són les polítiques socials, la protecció als més vulnerables, la promoció econòmica, la creació d'ocupació, i evidentment qui té bastantes cartes, bastants números, per sortir-ne una mica perdedor, doncs és totes les activitats i coses que fem en l'àmbit de la cultura. Tot i així, intentarem salvar el màxim de percentatge. Ara encara és d'hora, perquè tot just s'està estudiant, s'està debatent. No sé encara amb quin percentatge doncs, reduirem aquesta aportació a cultura, però evidentment que hi haurà una rebaixa.
No sé si ens pot avançar, no sabem el percentatge, però no sé si ens pot avançar en quines activitats, per exemple, ho notarà el Sant Cugatenc que abans tenia i ara no, i potser de cara al 2012 no en tindrà.
Hem arribat un moment en què hem optimitzat tant la despesa pel que fa a infraestructures, jo ja fa temps que ho estic dient, que estem fent autèntiques malabarismes, estem fent enginyeria financera perquè no es noti, doncs pel que fa doncs, agafar proveïdors més òptims, pel que fa a pressupostos, reduir... En fi, però clar, arriba un moment que ja toca el moll de l'os. Aquest moll de l'os és senzillament les activitats. Haurem de començar a reduir activitats. Quines? Ara, en aquests moments, estem avaluant quines són les activitats amb major o menor impacte social i quines són les que són susceptibles doncs, de ser eliminades amb un menor impacte. Una d'elles, evidentment, per exemple, les que apleguen més gent, hem d'anar molt amb compte, estem entrant a fons, quin tipus de Nadal a l'embalat podem fer, per exemple, les activitats de Nadal, segur que hi haurà retallada, però estem intentant doncs, fer tot un dibuix, tot un panorama, un disseny de les activitats perquè afecti el menys possible i perquè els pares puguin continuar portant doncs, la canalla en el centre i puguin gaudir d'activitats. Ara, que es notarà? Jo crec que sí que es notarà.
Per exemple, ara posava vostè sobre la taula la Nadal Embalat, també tenim el Festival de Poesia, la Festa Major... Clar, la Festa Major és el juny... Això, tot això, ja ho veurem?
Això es notarà la Festa Major, evidentment que es notarà, perquè estarem al bell mig del 2012, que encara serà un any dur, es notarà, vull dir, jo no vull enganyar a ningú. Pel que fa, ho he esmentat, el Festival de Poesia, aquí, com que és una cosa que va molt lligada en col·laboració amb l'Institució de les Lletres Catalanes de la Generalitat, i ells mantenen la seva aportació, aquí fem un gran esforç per mantenir-ho, no, continua sent un ressò dels més importants del país pel que fa doncs, a l'àmbit de la poesia, però tot i així hem anat retallant.
I el Teatre Auditori, perquè tot just ara començarà la temporada del primer trimestre, l'últim trimestre, i tenim grans cartells, grans noms als cartells, això a partir de gener pot canviar també?
Pot canviar, però no amb tanta mesura, no amb tanta mesura, tenint en compte una cosa molt important. Primera és la pròpia autofinançament de l'auditori, que realment és l'enveja de tots els equipaments i teatres auditoris del nostre país, pel que fa al percentatge d'autofinançament. Realment és extraordinari, jo penso que és un mèrit del nostre equip directiu i tècnic del Teatre Auditori, però després també hi ha un fenomen molt important que no s'ha d'obviar, i és la pròpia retracció dels catxets del món dels artistes. O sigui, els propis artistes, i fins i tot els millors, són molt conscients de l'època que estem passant, dels temps que corren, i han arribat a fer unes reduccions de fins al 50%, aviat està dit, fins al 50% dels seus catxets. Clar, això automàticament ajuda molt a oxigenar aquesta programació del Teatre Auditori i ens permet continuar, doncs, programant d'una manera digna perquè els santcugatencs puguin continuar gaudint d'una programació variada i eclèctica.
La Unió, ara canviant també de tema, va proposar al maig que l'Ajuntament es fes càrrec del deute del teatre a canvi de la gestió de l'espai, tot i que la titularitat continués en mans dels seus socis. Ens consta, espero no equivocar-me, que vostès els hi van fer una oferta de 500.000 euros que ells van rebutjar. Ara en quin punt està aquesta negociació, si és que n'hi ha?
I tant, no ha deixat mai de ser-hi. A mi em consta que precisament, em sembla que és avui mateix, dijous, ells tenen una reunió important per oficialitzar la resposta, perquè val a dir que tampoc hi ha hagut una resposta oficial encara adreçada a l'Ajuntament, de la proposta que en el seu dia va fer l'Ajuntament, just abans de l'estiu. Nosaltres hem d'esperar aquesta resposta, evidentment no podem moure fitxa, ni molt menys, seria una frivolitat per banda nostra, i hem d'esperar, evidentment, insistir en la nostra predisposició, malgrat els temps que corren, d'ajudar amb tot el que sigui possible l'entitat. Ha corregut, jo he arribat a llegir que l'Ajuntament es volia aprofitar de la situació del Teatre Auditori fins i tot gairebé per arrabassar-li el teatre, no?, i fer la sala B, que sortiria fins i tot més barata. Home, jo la veritat penso que és bastanta mala fe aquest plantejament, quan sempre, diguem-ne, s'ha sabut que la projecció, els projectes de teatre auditori anaven cap a una altra banda, en el sentit de la sala B. I si s'ha tombat és precisament per ajudar a l'entitat.
De tota manera, al ple municipal d'aquest dilluns sí que es va haver-hi una planificació del PGM, del Pla General d'Urbanització, per poder reservar un sòl al costat del teatre auditori per una possible futura sala B que ni està tampoc...
Efectivament, és que fa anys que hi és aquest projecte, és que fins i tot hi ha un preprojecte d'aquesta futura sala B adossada, annexa en el teatre auditori, i el que s'ha fet és continuar un tràmit que ja estava en marxa per recuperació d'espai i traslladació d'espai verd i inurbanitzable, precisament per fer aquesta reserva de sòl, que no vol dir ni molt menys que s'acabi executant, però em refereixo que aquesta línia sempre hi ha estat. El que ha passat és que s'ha forçat l'altra línia precisament per donar un ajut a l'entitat, perquè a ningú se li escapa que si allò passa algun dia, aquell teatre a mans de titularitat pública, el primer que s'ha de fer és tirar-lo a terra, perquè no compleix cap requisit d'estructura, ni seguretat, ni accessos, etc etc, amb la qual cosa el cost és considerable, i a posteriori el manteniment d'aquesta sala B seria molt més car que el manteniment d'una sala B adossada en el teatre auditori. Això ho entén tothom. És a dir, per l'escala, diguem-ne, econòmica i per lo que és tot el manteniment del tècnic, evidentment tenir-ho tot concentrat o tenir dos seus diferents canvia bastant.
I llavors per què fan una oferta de 500.000 euros si tot sortirà més car i estem en temps de crisi?
Per ajudar l'entitat, senzillament per aprofitar el plec, per aprofitar el pla local d'equipaments culturals en el qual se'ns diu que Sant Cugat necessita una sala B, i un cop entrat en llei, llavors la Generalitat hauria de pagar, finançar fins al 50% d'aquest equipament, cosa que no deixava de ser una oportunitat que nosaltres l'hem agafat, hem forçat, repeteixo, aquest projecte previst anteriorment, i l'hem ofert a l'entitat per dir, senyors, si vosaltres passeu a ser sala B, us podem ajudar en aquest sentit. A nosaltres ens sortirà més car el manteniment, però pensem que de cara a la ciutat val la pena. Bé, això em fa l'efecte que s'ha tergiversat una mica amb segons quins mitjans, em sap greu, però continua l'oferta, evidentment, damunt de la taula i amb l'espera de la resposta oficial de l'entitat.
Si la resposta oficial és que no, faran una altra oferta o donaran per tancada la negociació?
És que no podem fer més ofertes. Amb la situació actual de disponibilitat inversora no hi ha possibilitat. Clar, llavors suposo que s'obriria un nou escenari pel que fa doncs, a quina renovació de convenis es podrien fer, quins altres ajuts es podrien continuar fent. Vull recordar que s'ha obert doncs, un sistema d'avals ofertat ara per l'Ajuntament per ajudar entitats. No sé si entre els convenis regulars i aquests avals i potser una possible derrama dels socis se'n sortirien. No ho sé, francament, a mi ara se m'escapa, no ho puc dir-ho. Tampoc em pertoca entrar en aquesta interioritat financera i de viabilitat de l'entitat.
Ara parlava d'això dels avals, on en el ple també vam conèixer que les entitats de Sant Cugat disposaran a partir del 2012 d'una línia d'avals, com deia ara el regidor, condicionats per import de 300.000 euros amb l'objectiu de garantir la seva viabilitat econòmica i millorar-ne la gestió. El ple ho ha aprovat per unanimitat. Recordem aquesta proposta que condiciona els ajuts a la realització de cursos de gestió d'entitats, com és la situació, pregunto jo, econòmica d'aquestes entitats. Perilla alguna entitat santcugatenca?
En perilla i més d'una.
Quines?
En perilla i més... No estaria bé dir-ho ara, però jo pràcticament no hi ha dia o no hi ha setmana que no rebi entitats amb l'aigua al coll. Vull dir, no, és una veritat, no ens enganyem. La situació és dura, és molt dura. No hi ha la participació, l'activitat que hi havia abans, els ingressos han minvat molt, els costos es disparen... Hi ha moltes entitats que s'ho estan passant malament. Ara, també tenim molt clar que l'Ajuntament no pot continuar, ja fa temps que ho diu i ho estem aplicant, no pot fer ajuts a fons perdut, perquè d'entrada seria una estafa en el contribuent, i el contribuent ho entén perfectament, i fins i tot les pròpies entitats. I és per això que vincula i lliga aquest ajut d'avals, que no és un ajut directe, immediat, puntual, financer, sinó que és a canvi d'un pla de viabilitat en el qual es vegi la sortida econòmica, la viabilitat, diguem-ne, de l'activitat d'aquesta entitat, i que només necessita un cop de mà avalat doncs, per una entitat creditícia i a darrere doncs, hi ha l'aval de l'Ajuntament. Pensem que és una fórmula que tranquil·litza també doncs, l'entitat creditícia, permet a l'entitat el finançar-se i a la vegada doncs, sortir-li d'un atzucac o d'un fons, d'un problema puntual. Ara, dit això, aquella entitat que ja arrossega un dèficit permanent, diguem-ne estructural, que no ens enganyem, n'hi ha més d'una, home, no sé si li servirà gaire aquest aval. si propi, internament no regla el seu propi pati i la seva pròpia dinàmica administrativa i financera.
Més d'una, més de dues, no em dirà els noms, però no, em pot no, dir quantes que... a Sant Cugat poden perillar el número?
Jo crec que en perillen unes quantes.
Quantes?
Jo crec unes, home, a veure...
Més de 5, més de 10...
Jo ara estic barrejant l'entitat gran i la petita. Si barregem la gran i la petita, home, mitja dotzena perillen. Penseu que tenim un centenar d'entitats, Home, vull dir que tampoc són tantes, però, clar, alguna d'elles gran, evidentment, doncs, preocupa, i molt, per la projecció que té i pel servei que està donant. I és aquí on estem fent autèntics malabarismes per allò que jo sempre he dit del trajo, del vestit a mida. Tampoc serveix el cafè per tots. Pot semblar que ho sembli, pot semblar que aquests avals siguin un cafè per tot, però no és així. No és així perquè estan supeditats, insisteixo, a un pla de viabilitat concret on l'entitat s'ha de mullar. S'ha de mullar i a la vegada nosaltres els hi donem la possibilitat de millorar aquesta gestió a través d'aquests cursos de gestió econòmica, la qual cosa tampoc es podrà dir doncs, que no tenen l'oportunitat de posar-se al dia.
Qui els fa, els cursos?
Això amb tot el personal de l'Ajuntament, que evident hi ha gent força preparada en aquest sentit, en el SOM, Economia, Comerç, en fi, hi ha prou tècnics i prou gent preparada per fer aquests cursets.
I fins quan tenen temps per fer aquests cursos?
Això
i per rebre...
tot just ara s'està articulant, tot això, per a curt termini poder ja presentar-ho i que les entitats puguin accedir-hi. Això a molt curt termini quedarà clar.
Deixem parlar també de la Casa de Cultura. A les últimes eleccions municipals en campanya, Iniciativa va dir que ells, si arribaven a governar, convertirien la Casa de Cultura en un veritable, diuen, hotel d'entitats. Vostès, que també tenien aquell projecte feia anys, creuen que la Casa de Cultura ara ja és un hotel d'entitats o encara no?
Home, jo només convido a qui ho dubti a que vagi a la Casa de Cultura. Allò més que un hotel d'entitats, jo diria que és... En fi, vull dir, és un superhotel d'entitats, perquè realment estem fent autèntics miracles pel que fa a la polivalència d'espais i d'horaris per acollir-hi i estatjar-hi una quantitat impressionant d'entitats. De vegades no sé com ho aconseguim. Això és gràcies al saber fer i a la perícia dels nostres tècnics encarregats de la Casa de Cultura. Realment mirar el quadrant de la Casa de Cultura és realment com un mapa d'aquests de trànsit aeri, de la complicació pel que fa a canvis d'espais. Constantment hi ha activitat, és a dir, una entitat deixa, per exemple, a les 11 del matí un espai i sabem que al cap de 5 minuts ja n'hi ha un altre. I això dona un joc extraordinari. Totes les entitats s'hi acullen, s'hi avenen, estan contentes en aquest sentit i penso que és extraordinari doncs, la utilitat que se li està traient i el rendiment que se li està traient a la Casa de Cultura.
Ja fa uns mesos la Casa de Cultura, a part de ser hotel d'entitats, realitza diferents activitats durant el curs, que a més s'ha obert als centres de xarxes polivalents, a tots els districtes, i hi ha una gran oferta d'activitats d'oci i de cultura aquí a Sant Cugat, entre el centre i tots els districtes. També l'altre dia es va presentar totes les activitats del Casal de Joves Torre Blanca, entre els dos equipaments i els equipaments de fora del centre hi ha, com deia, una gran oferta, però a l'Ateneu, per exemple, també hi ha una gran oferta i hi ha moltes activitats, així mirant tots els programes sobre la mà, que són molt similars entre Casa Cultura, Les Planes, Mirasol, l'Ateneu i Torre Blanca. No es contraprograma una mica entre l'administració pública i aquesta entitat privada?
No hi ha contraprogramació, això ho puc afirmar-ho. Ara, sí que és cert que hi ha més d'un curset amb una similitud, amb activitat similar, una naturalesa similar, i val a dir doncs, que estem en contacte tant abans de l'estiu com ara mateix, aquesta setmana passada mateix, vam fer una sentada, tenim prevista una altra la setmana que ve, precisament per anar polint i anar arreglant tot aquest escenari de tallers, precisament per ajudar al màxim a l'entitat. Sabem que és un dels fronts on podem ajudar a l'Ateneu, i entrarem, és més, i estem entrant, de cara a racionalitzar, si cal reduir tallers, etc., per donar més oxigen a l'Ateneu.
Fins aquí l'entrevista amb el regidor de Cultura, Xavier Escura. Senyor Escura, moltes gràcies per atendre en directe a cugat.cat i fins la propera.
Moltes gràcies a vosaltres.
De 8 a 10, Primera Plana.